Ràdio Estel. Informatius.
És la una, bon dia, us informa Júlia Julbe. Luis Argüello ha elegit aquest matí nou president de la Conferència Episcopal Espanyola, ha assegurat a la seva primera compareixença que l'organisme no té bàndols i que parteix del mandat evangèlic de buscar i practicar la unitat en sintonia a la crida que va fer el cardenal Joan Josep Omella aquest mateix dilluns en el seu discurs de comiat.
Muchas veces los comentarios, incluso nuestras propias torpezas pueden dar a entender de que formamos parte de bandos distintos, pero somos de un único bando, del bando del Evangelio y del Reino de Dios, no tenemos otro bando. Entonces hemos acogido bien esta invitación a la comunión, como no podría ser de otra manera.
En la mateixa compareixença, el cardenal José Cobo, arquebisbe de Madrid i elegit vicepresident, ha assegurat que vol exercir un paper de facilitador del treball en equip que la conferència ha de practicar al costat del nou president des de la continuïtat amb les línies de treball dels darrers anys.
También es bonito el recoger todo lo que se ha hecho antes, porque es la vida de esta comunidad. Y yo creo que también, personalmente, lo que puedo es ser facilitador. Yo creo que hacer ahora mismo, con los tiempos que corren, el hacer las cosas fáciles, ¿no? Es decir, el poner en contacto, poner también a Madrid en lo que puede hacer, ¿no? Yo creo que el servicio, que os decía también antes, tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, el posibilitar que la gente se encuentre y que esa comunión que tanto decimos dentro y hacia afuera, se pueda ir trabajando y se pueda ir ejerciendo en lo concreto también.
El cardenal José Cobo, nou vicepresident, com dèiem, de l'Episcopat Espanyol, ha explicat que ell i el nou president, Luis Argüello, han baixat a saludar un grup de víctimes d'abusos concentrades a la porta de la seu de la conferència per protestar. L'arquebisbe de Madrid ha qualificat de molt important aquest gest. Avancem amb més qüestions. Comissions Obreres denuncia la situació educativa a l'Hospitalet de Llobregat. El sindicat avisa que aquest any ja han arribat 1.800 alumnes nous a un sistema educatiu al límit. Més detalls. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Comissions Obreres explica que 6 de cada 10 aules de l'Hospitalet tenen més de 20 alumnes, una situació que des del sindicat asseguren que empitjora cada setmana perquè reben entre 30 i 40 estudiants nous que s'han d'escolaritzar. Per això, des del sindicat demanen inversions a la Generalitat. Ho diu Carles Nadal, delegat de la Federació d'Educació.
Amb un pla d'inversions que nosaltres xifrem per posar ordre a aquesta situació en 100 milions d'euros. Ningú li està demanant al departament que inverteixi els 100 milions d'euros d'avui per avui i d'avui per demà, però que es planifiqui. No es pot mirar al cel i pensar que plourà. No cauran els centres al cel. S'ha de planificar, s'ha de posar inversions.
Des de Comissions Obreres també denuncien que a la ciutat ja hi ha 24 grups bolet, el doble dels que hi havia tan sols fa 2 cursos enrere. Avisen que la situació ja és insostenible i que afecta bàsicament la zona nord de la ciutat.
Gràcies, Pau. Més qüestions. El govern reclama a l'Estat mesures concretes per revertir el dèficit permanent d'inversions a Catalunya. La primera, el pagament dels 5.000 milions d'inversió pressupostada i no executada a Catalunya entre els anys 2015 i 2022 a través d'una transferència. Aquesta exigència arriba després que ahir el diari Ara també destapés que l'execució de l'Estat a Catalunya en el primer semestre de l'any passat va ser només del 16%.
És urgent, és inaplaçable corregir el sistemàtic dèficit inversor que patim per part de l'Estat. Des del Departament d'Economia ja s'ha reclamat a l'Estat que informi, que expliqui a aquest govern i, per extensió, ho dèiem, al conjunt del país, a totes les catalanes i a tots els catalans, que rendeixi comptes.
Ara escoltàvem la portaveu del govern, Patrícia Plaja. L'executiu també vol que el govern espanyol torni a publicar les dades de les inversions al sector públic per comunitats autònomes, tal i com es feia abans. I una darrera informació abans dels esports. El Parlament votarà dimecres 13 de març les esmenes a la totalitat dels pressupostos del 2024 i a la llei d'acompanyament. Tot plegat després que aquest matí els comuns hagin anunciat que en presentaran contra l'acord entre Esquerra i PSC. Durant els darrers dies, de fet, la CUP, Ciutadans i Vox també han anunciat que presentaran esmenes. Els grups les poden retirar fins a l'últim moment en cas que arribin a un acord amb el govern. Està previst que les esmenes a la totalitat dels pressupostos es votin abans de dinar i a la tarda es farà la votació de les esmenes a la llei d'acompanyament que inclou la fiscalitat. Aquest matí ha acabat el termini per registrar esmenes a la llei d'acompanyament i hi ha temps fins dilluns a les 10 del matí per presentar-ne els pressupostos. Esports. El tenista grec Stefano Tsitsipas, número 11 del món, disputarà el torneig Compte de Godó de Barcelona. Així ho ha confirmat aquest migdia els organitzadors d'aquest Open de Barcelona. Tsitsipas se li dona especialment bé aquesta competició i un any més serà un dels grans favorits per aixecar el títol. De fet, ha estat 3 vegades finalista, la darrera l'any passat, contra Carlos Alcaraz, que va guanyar el trofeu. De fet, des de l'any 2018 mai ha faltat a la seva cita a la capital catalana. El trofeu Compte de Godó es disputarà del 13 el 21 d'abril. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora, serà a les 2 de l'Estel migdia. Recordin que sempre poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Fins les 2 els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel. La diòcesi de Barcelona, una de cada 3 persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Outfit Check amb Inés Farrés.
Set minuts gairebé que passada la una del migdia. A aquesta hora parlem de moda, parlem d'outfit i parlem de check, també, amb la dissenyadora de moda.
Fem check al dia, ara, que no és diferent.
Ara. I de moda, Inés Farrés.
Què tal, com estem?
Què tal, bon dia de nou.
Molt bé, aquí portem informació, bueno, no nova, perquè ja la notícia està més que feta. Uh-huh. Però vam dir que parlaríem de la preparació dels Òscars, de la gala i de més, però com això ja se sap que és rigoroso directo i la vida pot canviar i poden aparèixer notícies, clar, dissabte va aparèixer la notícia de la mort d'Iris Apfel als 102 anys.
Sí, senyora, vaig pensar en tu, quan vaig veure la notícia.
És que al final anem creando semilla, posant allà a poc a poc. Perquè tothom la conegui.
Escolta'm, 102 anys, eh?
102 anys,
eh? Jo crec que tenim tothom al cap, més que qui era, com era.
Jo recordaran... animo a qui estigui escoltant, bueno, si esteu conduint no, però que busqueu una foto,
sí.
Perquè tothom, o sigui, bueno, tothom,
recordarà tothom
és massa generalitzar,
sí,
eh?
Però molta gent recordarà una senyora amb el cabell molt blanc,
ulleres
molt, blanc,
molt grans,
com una
rodones.
Mena de cabell curt, com si fos patilla, diguem-ne, que no ho és, eh?
Ah, sí.
Deixa't caure. Amb ulleres rodones molt grans.
Sí.
Uns llavis vermells molt potents.
I molt color.
I molt color.
Molts complements, sí. Molts collarets, braçalets.
Sí.
Amarillo pollo, verd gespa, o sigui...
Exacte.
I molta barreja de colors.
Sí.
O sigui, no només ella de colors, sinó també molts colors barrejats.
Jo crec que instintivament, quan estem dient això, molta gent diu, ah, sí...
O allò que diguis, ai, em sona, busques una foto.
Exacte.
I dius, vale.
Que la notícia la vaig veure l'altre dia. Doncs és aquesta senyora. I
de
aquesta
fet,
senyora és Iris Apfel.
De fet, a casa meva, per exemple, és que sempre els hi fa gràcia quan faig referències de casa.
Sí.
Però l'altre dia ho parlàvem, i els meus pares, per exemple, no sabien molt bé qui era,
mm-hmm.
Però va venir la meva àvia i li dic, ai, doncs de què anirà la secció? I li explico, ah, sí, ja sé qui és, bueno, em sona de veure. I dic,
mira, veus?
És que veus? És que és fort, eh?
És així, és així.
Iris Apfel, coneguda.
Clar, ara es posàvem la imatge al cap. De com era aquesta senyora.
Uh-huh.
Ara bé, qui és aquesta senyora?
Clar, qui és aquesta senyora? Perquè està molt relacionada amb el món de la moda, dels estilismes i de... O sigui, clar, ella és declarada icona de moda.
Sí.
Però d'on surt aquesta dona? Perquè és una empresària dissenyadora, i com uh-huh. hem dit, icona d'estil, que està molt lligada al món de la moda, però clar, d'on ve aquesta relació tan estreta? I clar, de totes maneres, avui parlarem una mica de qui era, què va fer i tal, però per qui vulgui aprofundir a la seva vida, hi ha un documental a Apple TV que aprofundeix una mica més, que el van fer sobre ella, sobre la seva vida. Però bueno, avui donarem unes pinzelladetes. I és que clar, no ens sonarà de sempre perquè va arribar a la fama als 85 anys.
Ep.
Va morir amb 102, o sigui que encara li va donar temps a tenir una segona vida i una tercera. Llavors, bueno, per contextualitzar una miqueta, Iris Apfel, que el seu cognom de soltera era Iris Barrel, era neta d'un mestre rus de la sastreria i filla d'un excèntric decorador i d'una apassionada de la moda que era propietària d'una botiga d'accessoris.
Sí.
O sigui que ja veiem que l'origen tira les tendències a la moda i de més. Llavors, un cop va explicar que la seva mare deia que amb un simple vestit negre i diferents accessoris podies tenir més de 20 vestits diferents.
Ep.
Llavors, això dona una pista també, potser una explicació, a per què ella sempre anava amb tants complements. Perquè, com dèiem, és que portava potser 4 collarets, 8 polseres i tot allà superposat. Llavors, fruit d'aquesta relació amb la moda, Apfel va començar primer com a redactora d'una revista, però aviat va descobrir que li agradava molt més el món dels tèxtils i de la decoració. Llavors, als 27 anys, es va casar amb el que va ser l'amor de la seva vida, que era Karl Apfel, o sigui, aquí també tenim la vena romàntica d'aquesta dona, amb qui va ser còmplice a la feina, la creació, l'amor, estil de vida, perquè amb ell va fundar una firma de teixits que es deia All World Webers, que era especialitzada, que em va semblar com curiós, a la reproducció de teixits dels segles XVII, XVIII i XIX.
No sabia això.
O sigui, ells viatjaven i llavors en aquests viatges trobaven pues, això, teixits d'època, i el que feien és reproduir-los. Llavors, aquesta empresa era una de les firmes tèxtils de luxe més respectades de la indústria.
Poca broma, eh?
O sigui que de punt de partida ja tenim un negoci que funciona molt bé.
Sí.
I així com a punt més romanticón, parlant de del seu matrimoni, ella sempre va dir que aquesta relació va ser el seu veritable cop de sort i que la seva història d'amor va durar fins la mort d'ell 3 dies abans de complir 101 anys.
Ai.
O sigui que van ser una parella molt longeva. I ell va morir el 2015, com hem dit, amb 101 anys.
Sí.
I va ser un episodi molt dur per Iris Apfel després d'haver compartit, clar, més de 70 anys amb ell. Que es diu aviat, però van ser 70 anys junts. Llavors, clar, com la Iris i el Cal van decidir no tenir fills, que no sabem si això potser és una de les claus d'aquesta longevitat, es van concentrar en la seva carrera i en tots aquests viatges per llocs tan exòtics com Turquia, Marroc o el Líban.
Déu-n'hi-do.
Llavors, en aquests llocs, que potser en aquell moment no era tan habitual viatjar, perquè estem dient que ells eren novaiorquesos, o sigui que també s'ha de cruzar el charco, clar, freqüentaven basars, mercats ambulants i petites botigues locals, que era d'on es portaven aquestes peces com úniques per augmentar la seva col·lecció personal d'objectes, d'accessoris i de més. Llavors, aquest ull tan entrenat d'Iris Apfel la va conduir a clientes com Greta Garbo, Patricia Nixon o Estée Lauder.
Coldam.
Que per aquesta gent Iris aconseguia tresors únics pues, en aquests viatges i els instal·laven a les parets de les seves mansions.
Boníssim.
O sigui que era una persona molt reconeguda en el seu ambient així com d'autostanding. Llavors, clar, aquestes feines li van donar el prestigi suficient perquè la Comissió de Belles Arts dels Estats Units la contractés per col·laborar, ojo, com a decoradora de la Casa Blanca. Que t'imagines la Casa Blanca com amb molta serietat i la veus a ella tan llampant i és com que no casen les idees. Però va treballar allà fins a per 9 presidents diferents, des de Truman fins a Clinton. Era la seva decoradora de la Casa Blanca. I l'únic president amb el que no va treballar va ser amb Kennedy. Perquè la seva dona, Jacqueline Kennedy, tenia en ment el que les altres primeres dames van evitar, que era reformar per complet la Casa Blanca.
Vale.
Com ja vam parlar de la Jacqueline Kennedy, us podeu fer una idea de potser perquè no volia l'Iris Apfel per allà, que volia el seu estil, potser més conservador. Iris Apfel potser tenia un punt de locura més important. Llavors, com dèiem, no? Aquesta feina la va convertir durant dècades en una coneguda socialité novaiorquesa, perquè es movia en unes esferes bastant importants. I clar, era molt coneguda en els cercles de l'alta societat, però no per la gent de peu.
Sí.
Llavors va ser als 85 anys quan es va fer coneguda a nivell mundial, convertint-se ràpidament en un referent d'estil global. I llavors, clar, el seu apassionant món es va accelerar quan el Costume Institute del Metropolitan de Nova York, que, com vam parlar la setmana passada, aquí darrere està Anna Wintour. Sí que Anna Wintour també té responsable, o sigui, és mitjanament responsable de que aquesta dona també hagi sigut famosa.
Que bèstia.
Aquest museu va exposar la seva col·lecció de roba i complements al públic. Clar, era un personatge que era conegut a les altes esferes.
Del Metropolitan de Nova York, eh?
Sí.
Clar, que a vegades parlem del Metropolitan de Nova York com si fos qualsevol cosa, escolta'm.
No. Clar, un museu
borrada,
de molt renom...
Clar.
Que, com ells sí que coneixien la figura d'Iris Apfel, perquè estem dient que treballava amb gent molt important, clar, el que van fer va ser donar-la a conèixer al món. Llavors, clar, aquest saber fer d'Iris Apfel, desconegut al gran públic fins aquell moment, va quedar al descobert en aquella exposició del Met, que va ser promoguda pel comissari Harold Coda. I, clar, en aquesta exposició es van mostrar els seus tresors, joies incloses, de l'armari d'aquesta veterana fashionista. Llavors, clar, una persona que no coneix de ningú, o sigui, de res, a Iris Apfel, i de sobte pots veure com el seu armari gairebé sencer, mínim no genera indiferència. Clar. O sigui, alguna cosa et genera. Llavors, aquesta exposició es va anomenar Rara Avis d'Irreverent Iris Apfel, que ja diu molt, i la gent, clar, va embogir amb tots els seus accessoris i les peces artesanals que formaven part del seu armari, que al final no eren més que resultat de dècades de col·leccionisme per tot el món. Després dels seus viatges, doncs, havia anat agafant coses d'aquí i d'allà. Llavors, clar, en aquell moment, Iris Apfel va comentar que per aquella exposició havien revisat, clar, tota casa seva. O sigui, l'havien capgirat. Armaris, capses, espai sota el llit, tot. I es van acabar emportant 300 peces en dos camions.
Mare
sí, imagino allà, desvalijando casa de Iris Apfel per omplir el museu. I llavors algunes d'elles expliquen anècdotes que fins i tot tenien etiqueta encara, que potser les havia comprat Iris Apfel feia més de 35 anys i s'havia oblidat completament. I sempre dic que ja marca un nivell suficient algú que té una cosa amb una etiqueta a casa seva.
Sí,
ja diu molt. Sí, per mi això diu molt, perquè no tinc res amb etiqueta.
Me lo he dejado.
Ai, ni me'n recordava. No ho he estrenat.
Bèstia.
No. Pues Iris Apfel segur que tenia coses i això, des de feia més de 30 anys. Llavors, clar, aquest estil, aquesta figura d'Iris Apfel va fascinar el món pel seu carisma, la seva estètica i també la seva intel·ligència. I a partir d'aquell moment, clar, ja està, va captar l'atenció dels mitjans, del món sencer, i va deixar de ser una icona gairebé exclusiva dels novaiorquesos per convertir-se en un fenomen internacional al món de la moda. Llavors, des d'allà ja és conegudíssima. I com ella mateixa va dir, quan gairebé ja estava retirada de tot, es va convertir en una estrella geriàtrica. O sigui, lo millor era l'humor que li posava ella mateixa. O sigui, era...
Tenia molt sentit d'humor, eh?
Oh, divertidíssima. Sí. O sigui, escoltes entrevistes i frases que va dir i eren cèlebres. I llavors, clar, va passar a ser un imprescindible de les passarel·les i també requerida per moltes marques. Perquè des de que es va fer coneguda arrel de l'exposició, la seva figura va començar a estar molt sol·licitada, primer per portades de grans publicacions, o sigui, ha sigut portada de moltíssimes revistes. I també ha fet col·laboracions amb grans marques com MAC, la dels maquillatges, Macy's o H&M, que també en vam parlar quan les col·laboracions, que va ser una de les últimes feines també, amb 101 anys.
Que bèstia, és que no va parar aquesta dona.
És que amb 101 anys, vinga, fem una col·laboració amb H&M, o sigui, és que va tenir com 4 vides aquesta dona. Llavors les peces es van presentar, que es van presentar en aquesta col·lecció, eren com molt ella, estaven molt plenes de colors, amb patrons de formes diferents, que clar, al final era una de les seves màximes senyes d'identitat. De fet, ella deia que aquest color, o sigui, el fet de vestir-se amb tants colors i tants patrons, o sigui, amb coses tan, diguem, extravagants, per dir-ho, era la seva manera com de trencar amb el món gris. Diu que la vida ja era molt gris, com per no donar-li color.
Boníssim.
I llavors, per això, un dels motius pels que anava tan colorida. De fet, com dèiem abans, no? Que tothom pot tenir en ment les fotografies d'aquesta dona, que sempre acostumen a transmetre com optimisme i bon humor. La veus allà tan colorida, tan simpàtica, que et dona com bon rotllo. I al final no es va cansar de demostrar que la moda no tenia edat, perquè una persona que arriba a la moda amb 85 anys... Bueno, no és que arribés a la moda, que arribés a la fama amb 85 anys, doncs ja deia, es va atrevir a ser original i al final el món la va premiar per això.
Exacte.
I la va elevar a les grans esferes. Es considera a si mateixa l'adolescent més vella del món. Sí, és que una altra parleta del seu gran humor.
Sí.
I prova d'això eren els més de 3 milions de seguidors a Instagram. Tot i que no era ella ni qui portava les xarxes socials.
No, eh?
No, perquè deia que no tenia ni mòbil, que ni de fet no sabia ni com funcionaven les noves tecnologies. Clar, estem comptant d'una persona...
Només li faltava això.
Amb més de 100 anys, clar, o sigui, clar, no sabia ni... Llavors, fins als últims dies de la seva vida, però sí que va estar molt activa a xarxes socials i va continuar donant lliçons d'estil, de maquillatge, tendències...
Escolta'm, no fa tant, deixa'm recordar-ho, no fa tant, diria tu te'n recordaràs d'això, va venir a Barcelona.
Iris Apfel?
Sí.
Pues no t'ho sé.
Sí, no, igual fa uns anys, però no tants anys, eh?
Ostres, m'hagués encantat conèixer-la.
Sí, eh?
Devia ser tan... O sigui, no sé, com bon rotllo, o sigui, devia transmetre com energia.
Segur.
Sobretot això, una persona de 100 anys, amb aquesta vitalitat de fer coses, de moure's, perquè podia dir, vale, molt bé, m'he fet famosa, però a mi no em busqueu, jo
és
em quedo
més,
casa meva.
Et diré que quan va venir a Barcelona va sortir un reportatge, jo diria que a TV3, Ho estic dient tot de memòria, eh? Perdoneu si algú
ho buscarem,
sap i m'equivoco, que em corregeixi. Mira, línies obertes, 93-409-2771. Jo diria que van anar de compres als Encants.
M'encanta. Sí, no sé si és cert, però és molt plausible. O sigui,
podria colar. Estic gairebé segur d'això.
Clar, és que al final estem dient que és una persona molt acostumada a això, a basars, a botigues com molt locals, doncs als Encants, clar, pot trobar joies.
Sí.
O coses seves, vés a saber.
Exacte, imagina't.
Vés a saber. Sí, però mira, jo ho buscarem, així per reforçar aquesta idea. Ara és quan em deies, no, quan va venir la vam entrevistar, ja, vam,
ens quedàvem
a quadros. Però, bueno, com parlàvem ara, no?, que també en aquestes xarxes socials parlava tendències, però tendències que ella tampoc en feia massa cas. Mm-hmm. Perquè, com dèiem, el seu estil era de caràcter molt atemporal i era molt fidel als seus gustos i vestint d'una manera molt lliure, com dèiem, barrejant colors, textures, estampats... I, de fet, ella mateixa definia el seu estil com un barroc sense termes mitjans perquè era una acumulació on barrejava des de peces de mercadillo, que per això m'encaixa que hagi pogut anar als Encants, amb dissenys luxosos com de Dior o Versace. Mm-hmm. O sigui que era aquí la barreja de tenir coses molt bones però alhora barrejar-ho amb un collaret que potser t'ha costat 2 euros.
Sí.
Llavors, clar, Apfel definia que l'estil només s'aconseguia sent un mateix.
Clar.
I, de fet, perquè deia sempre que per sobre del bon gust sempre estava més important una bona actitud, que és de la que feia gala ella. I deia que ja podies aprendre a estar a la moda, tenir un bon gust, que al final l'estil venia de dins i era una qüestió d'actitud, que és el que molts cops aquí hem parlat, que l'actitud va sempre per davant de si t'agrada, si no t'agrada, una tendència o el que sigui. O sigui que el primer és un mateix.
Perdona, que ho he trobat publicat per l'agència...
Confirmem que va estar als Encants?
Per l'agència EFE, que va estar als Encants, no ho he pogut trobar, però jo n'estic gairebé segur, que va ser a Barcelona segur. L'agència EFE aleshores publicava la dissenyadora neoyorquina Iris Apfel, de 93 anys.
Sí.
Per tant, no fa... Sí, fa 8 anys, però no en fa tants. Serà la madrina de la 16ª edició de la passarel·la 080 Barcelona Fashion, que s'inaugura esta tarda en el Estadio de Montjuïc de Barcelona.
Ostres, pues quin honor, eh?
Sí.
A la 080, padrinada per Iris Apfel, déu-n'hi-do.
Sí.
Pues mira... Quin gest per part d'ella, eh? Com també apropar-se...
Una cosa que havia estat per aquí.
Molt bé. La memòria no falla, eh? Estàs...
Veus?
Et veig en plena forma.
Gràcies.
Com ella estava fins als 100 anys...
Gràcies,
tu Inés. Tu estàs bé. No, pues és que m'encaixa totalment que dintre de Barcelona hagués anat als Encants, perquè al final, si té aquesta tendència dintre els seus viatges a buscar com els llocs més recòndits, pues aquí què tenim? Pues els Encants. I a tope.
Sí.
I et dic, segur que podia trobar aquí, com dèiem, no, el seu estil, pues un collaret dels Encants
segur.
Amb el seu vestit de Dior i a tope.
Sí.
Que al final, com dèiem, pues és saber defensar-ho i tenir aquesta actitud que acompanyi. I, de fet, deia que quan tenies com que presentar-te i que no hi havia res mateix, que millor que ser un mateix, vamos.
Clar.
Que no intentar copiar ningú i per això, de fet, criticava molt l'ànsia generalitzada de la societat on vivim ara d'assemblar-se als altres, perquè deia que així s'estava perdent una cosa importantíssima que era l'originalitat pròpia de cadascú.
Absolutament.
Que és el que a vegades sempre diem amb les tendències, que està molt bé tenir una cosa que diguis, bueno, pues està en moda o tal, però si això t'anula tu com a persona original o que tu poses i no t'agrada, no et queda bé o no et sents bé, pues, passando de les tendències.
De fet, buscant això de Barcelona, m'ha sortit un altre article, aquest sí, del 2024, del dia 2, quan va morir Iris Apfel. En aquest cas, Rafael Muñoz escrivia el següent, i em sembla... Em sembla de tant humor com el que tenia ella. Deia l'articulista: "Muere Iris Apfel, la influencer geriátrica, tenía 102 años. Nunca fue guapa, pero tenía algo mejor, estilo."
És que totalment. I la personalitat. Quants cops s'ha dit? O sigui, una persona poc agraciada, potser físicament, segons els estàndards, amb una bona personalitat, conquista el triple.
Els índices de la bellesa, no els tenia.
I tot i així, és que t'he de dir que, clar, com l'hem coneguda de gran,
sí,
ningú sap com era de jove.
Clar,
i una persona
aquesta
gran és com que no et sembla lletja o no.
Clar.
No et passa. Jo, Iris Apfel, no et sabria dir si és lletja.
Absolutament.
No sé, és Iris Apfel, bueno, no t'ho sé com valorar. Mm-hmm. En canvi, una persona jove potser tens més on comparar. No sé, però és com que no et sabria dir si Iris Apfel era lletja. Jo la veig com, bé, boníssima.
Exacte.
I sobretot això amb moltíssima personalitat. I llavors, com dèiem, doncs, també havia deixat moltes lliçons d'això de ser l'actitud, d'anteposar-se davant de les tendències, i també moltes lliçons sobre, precisament això, sobre l'envelliment, i també la seva visió envers aquesta tendència actual de voler ocultar el pas del temps. Llavors, ella deia que, per ella, vamos, les arrugues eren una medalla al coratge.
Bona
I em sembla una metàfora supermaca
sí.
de voler defensar el pas del temps i que no ocultar-ho. I, per exemple, això sí que és graciós, no creia en la cirurgia estètica, excepte, i cito textualment, casos d'accidents o si neixes amb un nas com el de Pinocho. Llavors sí que la cirurgia estètica
vale.
podia ajudar.
Vale.
Em va fer gràcia allò de casos d'accidents. En plan, si te l'han liat parda, vinga, va, ho permetem.
Sí.
Llavors, era una personalitat que no només es va reflectir en el seu estil i la seva manera de vestir, sinó, com dèiem, en aquesta personalitat tan atrolladora i aquesta forma de veure la vida que falta a vegades aquesta originalitat. I que, com deia ella, el més important era no pensar tant en la vida, sinó viure-la. I jo penso que ella, amb els 102 anys, l'ha viscut i l'ha exprimit, però, vamos, al màxim.
Absolutament.
Fins als seus 102 anys a tope.
És així. Ferrés... Déu-n'hi-do, quina biografia li han fet avui a Isabel.
Un petit homenatge, home, ja que em va donar tant al món de la moda, doncs pues, tornem-hi.
Escolta'm, setmana que ve, què?
Festa major, eh?
Festa major, eh?
Toca Oscars, a veure amb què ens sorprenen les estrelles.
Tu creus que et sorprendran? Jo crec que fa anys que costa una mica.
Costa una mica. Jo, amb que hi hagi una mica de glamour, em conformo, perquè a vegades es peca tant de minimalisme que dius, bueno, el vestit de comprar el pa i el posem a comprar el pa. No cal la catifa vermella.
Sí, sí, sí.
Però, bueno, esperem que algú... Estaria molt bé algú que li fes un homenatge a Iris Apfel.
Ah, mira.
Que aparegui allà de colors o així, com vistosa. Veurem.
Perquè si no estaria bé que ho fes... Ara se m'ha anat del cap al nom, però saps a qui em vull referir. L'actriu, parlàvem l'altre dia, de l'actriu, de Mamma Mia.
Ah, Meryl Streep.
Meryl Streep.
Home, té un aire... Té un aire.
Compte no li faci alguna...
Oh, estaria genial.
Sí.
Perquè, a més, és que no aniria ridícula, perquè com més Meryl Streep... Tot i
li queda
Streep, mai pot anar ridícula.
Tot li queda bé.
I el que dèiem, oi que és guapa?
Sí, home, i tant.
És que no...
Però jo Meryl Streep sempre la trobo guapa.
Però ara, com gran, és que tothom envelleix molt bé. Si es queda natural, la gent envelleix bé.
Jo sempre he dit que hi ha dos actrius, abans que deies això de... És que la gent gran, jo no me la miro si és guapa o lletja. Jo hi ha dos actrius que, per molt grans que arribin a ser... Jo consideraré guapes tota la vida, que són Meryl Streep i Diane Keaton.
I a més, per què? Perquè són naturals. Les
segur.
Que ja retoquen, ja és que et toques la cara,
segur,
et toques
segur,
les faccions.
Segur.
L'altre dia justament posaven a la tele Memòries d'Àfrica i és que han ballit tan bé,
sí,
tan bé.
Absolutament.
Així que, bueno, veurem què ens depara
està
els Oscars, veurem si... Bueno, primer que hi vinguin tota aquesta gent, que a vegades fan bomba de humo i no se'ls veu. Però, bueno, esperem que l'assistència sigui generalitzada.
Sí, i tant. Escolta, parlàvem, mira, del món de la bellesa. Ara anirem a publicitat i seguirem parlant del món de la bellesa i de com treballen algunes de les residències de Barcelona, les residències d'Homus Vic, que està molt bé. Ui, que mira, m'ha agafat.
Ai, quina emoció!
Espera't.
Bueno, que em vaig acomiadant a mi mateixa. Bueno, Inés, ens veiem dimarts que ve.
Inés Ferrés, i senyora de moda, perdoneu, avui, tantes hores parlant, igual a vegades acabes perdent la veu. Gràcies, fins la propera setmana.
Fins dimarts que ve. Adéu.
Ràdio Estel.
Torna la Magic Line de Sant Joan de Déu. Feu un equip d'entre 4 i 20 persones, marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El 17 de març caminarem per qui més ho necessita. Inscriu-te a magiclinesjd.org. Som el que compartim.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana. Des dels anys 50 fins a l'actualitat. Per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana. Un podcast de Ràdio Estel. A la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Gairebé dos quarts de dues del migdia, avui a La caravana, volem parlar de gent gran, volem parlar d'això.
Des que la meva mare viu a Domus Viclaret, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Viclaret, a prop de l'Hospital de Sant Pau. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Que avui volem dedicar uns minuts a conèixer millor com funcionen les residències per gent gran, perquè mica en mica les residències s'han convertit en un element importantíssim en el nostre entorn social, perquè proporcionen un lloc de cura, però sobretot de suport per a aquells que necessiten assistència diària. Doncs bé, avui volem explorar una mica, com dèiem, el dia a dia dins d'una residència, des de les activitats quotidianes fins a la importància de la connexió social i també la qualitat de vida, i ho farem acompanyats del director de la llar per gent gran Domus Viclaret. Ell és Antonio Miguel Ortega. Antonio Miguel, ¿qué tal? Muy buen día, gracias por ser nosotras.
Buenos días, gracias a vosotros.
Ara de seguida entrem en com és el dia a dia, Antonio Miguel, en la vostra residència, en Domus Viclaret, però sempre he pensat que ser director d'un centre com el vostre ha de ser, d'alguna manera, bastant complicat, eh? Perquè s'han de tenir en compte segurament moltíssimes coses que passen a dins. Per tant, deixa'm preguntar-te, quan fa que ets director?
Doncs a residència fa 8 anys, ja.
Déu-n'hi-do. Sí. És tan complicat com sembla des de fora, això, no? Perquè, clar, és que, clar, intervenen... Mira, tenir cura de la gent que és a dins, les activitats que hi són, la sociabilització amb la gent que hi viu, no? El personal, en fi... Tota una sèrie de coses que deu tener el cap como un bombo.
Sí, sí. Bueno, así es. Como dices, son muchas cosas, pero sí que es verdad que también disponemos de muchos recursos, y no solamente internos dentro de una compañía grande, sino dentro del propio centro, y también muy buena relación con las administraciones. Al final se abren frentes como desde los cuidados del propio residente, la atención a familiares, la gestión de los equipos, y luego también la relación con las administraciones públicas, ¿no? Es complejo, pero también disponemos de recursos que nos ayudan al día a día, de tantes coses, no, en el dia.
Mm-hmm. Sí, si ens hem fixat avui amb la residència de gent gran Domus Viclaret, perquè és una residència absolutament de qualitat. Però sí que et vull preguntar, Antonio Miguel, què us destaca, què destaca de la vostra residència de les altres residències que hi podem trobar, no? Uh-huh. Quin és el factor diferencial?
Uh-huh. Pues mira, nosotros pertenecemos a un grupo, Domus Vi, que a nivel nacional es líder en el sector sociosanitario. Su principal misión es garantizar el bienestar tanto físico, cognitivo como emocional de nuestros residentes. Concretamente, nosotros en Domus Viclaret estamos muy céntricos en Barcelona y sobre todo nos destacamos por un trabajo multidisciplinar, es decir, abordado desde varias áreas, que lo que buscamos con todo esto es que el servicio o el acompañamiento sea lo más completo posible. Y utilizamos para ellos principalmente terapias más alternativas, no farmacológicas y más innovadoras en el sector.
Uh-huh. De seguida et pregunto per aquestes teràpies i de seguida et pregunto per quines activitats hi podem trobar dins, etcètera, uh-huh. No? I com es troba la gent que hi viu. Però abans, jo crec que ens hem d'oblidar una mica, no?, de que la residència és aquella idea de pàrquing per a gent gran, no?
Uh-huh. Sí, así es. No es una residencia de hoy la edad ni de 20 años ni la de 30 años. Es más bien, por si tenemos que hacer una comparativa, es más bien un hotel con asistencia. Asistencia a nivel médico, asistencia a nivel enfermería, auxiliares de enfermería y también de confort. Uh-huh. Pero no es un sitio donde la gente va a estar, como decías, aparcada. De hecho, nosotros fomentamos el mantenimiento activo, es decir, la vida continúa y, de hecho, en muchas ocasiones continúa de una manera más activa que en su propio domicilio.
Si ens fixem en la Domus Viclaret, quants usuaris teniu ara mateix?
Doncs ara mateix 237.
Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do. I per quants esteu preparats?
262.
Uau.
Sí, sí, sí.
Quin és el perfil d'usuari de residència? Sol ser home, sol ser dona...
Mira, nosotros principalmente estamos especializados en Alzheimer, pero el perfil va a depender de su grado de dependencia. Principalmente son mujeres, ¿eh? Sí que es verdad que yo encuentro en ellas como un punto más de valentía de afrontar ese cambio de un domicilio a una residencia que en un hombre, pero sí que es verdad que la mayoría son mujeres. Uh-huh. Va a depender de su grado de dependencia. ¿Y de qué depende este grado? Pues de su deterioro tanto físico como cognitivo. A día de hoy, por ponerte un ejemplo, tenemos el 25% de nuestros residentes son o sin grado o grado 1, son personas totalmente autónomas. Tenemos un grado 2, aproximadamente un 33%, y un 43% un grado 3. Esto, como te comentaba, va a depender de tanto su deterioro físico como su deterioro cognitivo.
És una cosa que em sembla brutal, i és que la vostra residència està especialitzada en gent amb Alzheimer, eh? Uh-huh. Jo crec que s'ha de ser d'una altra pasta per tractar, sí, amb tota aquesta gent, perquè deu ser, és a dir, deu ser molt reconfortant, perquè deus veure l'agraïment de tota aquesta gent, però clar, és una matèria dura.
Sí, és un sector duro, però és un sector al que hay que tener vocación. Siempre hablamos de vocación en diferentes sectores, pero en este es fundamental, es clave tener vocación de cuidado, es clave tener vocación de servicio. Esto sí que te ayuda a tu día a día. Evidentemente hay días más complejos o hay días menos complejos, pero todo esto suma al final con un agradecimiento y un acompañamiento tanto del residente como del familiar que nos reconforta, ¿no?, en el trabajo diario.
Uh-huh. Abans ens ho explicaves una mica i vull incidir en tot plegat perquè Domus Vi és referent, i vull que ho sapigueu, això és referent en teràpies no farmacològiques amb recursos terapèutics i sessions d'estimulació cognitiva. Quan jo dic tota aquesta retaïla de noms, ben bé, a què ens estem referint? De què estem parlant?
Vale. Mira, yo te puedo poner tres ejemplos clave. Al final lo que pretendemos es con estas terapias trabajar diferentes patologías de los residentes, no es el objetivo. Tres claves que utilizamos, por ejemplo, nosotros tenemos una cabina de hidromasaje, que uh-huh, o hidroterapia, que si quieres luego profundizamos. Sí, es, claro, una cabina integral que lo que pretende es estimular a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel físico. Es una cabina que está preparada tanto para los diferentes grados de dependencia, tanto física como cognitiva. Utilizamos hidroterapia, utilizamos aromaterapia y musicoterapia para estimular estos tres objetivos, ¿no? Uh-huh. Otro de las terapias alternativas o más innovadoras que estamos utilizando en el centro son las gafas de realidad virtual. Aquí lo que pretendemos es buscar un trabajo a nivel cognitivo, tanto terapéutico como también lúdico, ¿no? Y finalmente, pues el Neuronap es un programa que nos facilita la labor a nivel cognitivo de trabajar con los residentes dependiendo del grado de dependencia cognitiva que tengan.
Uh-huh. Ara de seguida entrem en la hidroteràpia, que em deies que em resulta molt interessant, però clar, ara m'ha xocat molt les ulleres virtuals. Uh-huh. En quin moment aquesta virtualitat, aquesta certa intel·ligència artificial entra en la vostra residència i us ho plantegeu i dieu, escolta, si hi ha tecnologia, usem-la, això primera. I segona, quan la useu amb la gent gran, no deuen flipar? No deuen dir, ostres, què és tot això, no?
Mira, piensa que la evolucionamos, ¿no? Y hay mucha gente que está digitalmente activas y este perfil de residentes nos lo encontramos cada vez más. Son personas que digitalmente están activas, por lo tanto, hay determinadas herramientas de innovación que ya conocen. Sí que es verdad que la primera impresión, como es una, estamos hablando de una terapia que habitualmente no se da, pues es de sorpresa. Pero en el momento que la utilizan, ven perfectamente los beneficios. Y ya te digo, tanto terapéuticos como lúdicos. Uh-huh. Podemos plantear un viaje a Roma sin salir de la residencia. Imagínate.
Em sembla bestial. Mm. Abans m'ho deies també, això de la cabina d'hidroteràpia, que promou el benestar i la relaxació a les persones grans a nivell físic, però m'ha criat l'atenció que també a nivell cognitiu.
Sí.
¿De quina manera funciona això i per què funciona a nivell cognitiu?
Mira, a nivell cognitiu, sobretot a nivell emocional. Nos uh-huh. podemos encontrar personas con deterioro cognitivo desde leve, que evidentemente ahí se benefician mucho más de las técnicas emocionales o de la técnica de relajación a través de la aromaterapia o de la propia hidroterapia. Y luego a nivel cognitivo nos podemos encontrar personas que tienen cierto grado de deterioro. Uh-huh. Cuando un deterioro es muy avanzado, las actividades normalmente suelen ser en un entorno más emocional, más de que trabajar ejercicios cognitivos, ¿no? Y estos son los principales beneficios para estas personas, que a nivel emocional de relajación les aporta un punto de tranquilidad, ¿no?
Uh-huh. Clar, ara estem parlant de l'atenció, i en seguirem parlant, de l'atenció a la gent gran, però jo m'imagino, i m'imagino que a la vostra residència sobretot, a la Domus Vi, Claret, oferiu aquesta atenció a la gent gran, és obvi, però jo crec que al tractar-se de persones amb Alzheimer, segur que oferiu també atenció a les famílies.
Sí.
I això és molt important.
Sí. Principalmente hay tres objetivos. El primero es que nuestros residentes estén bien cuidados en todas sus facetas. Y el segundo, el que comentas, la tranquilidad de las propias familias. Es fundamental que ellos vivan la residencia lo más cercana posible y esa comunicación tiene que ser fundamental, ¿no? Ellos, al final, están dejando en nuestras manos lo que más aprecien. Uh-huh. Y para nosotros, esto lo tenemos, evidentemente, para nosotros es un regalo muy importante que tenemos que saber llevar, ¿no? Y esa tranquilidad de las familias también nos deja, de alguna manera, a nosotros trabajar mucho mejor con los residentes. Es fundamental. Y el tercer objetivo, evidentemente, que todos, absolutamente todos los colaboradores del centro, pues tengan las herramientas necesarias para poder llevar a cabo su trabajo, desde una formación hasta un acompañamiento hasta cualquier otra herramienta que necesiten.
Perquè com s'aconsegueix això? Suposo que s'ha d'aconseguir sobretot a través d'una comunicació fluida amb la família, no?
Sí.
Exposant tota l'hora com estan els seus familiars dins la residència, fent-los partícips del que passa, no?
Sí. Pensa que hay, como una empresa grande, tenemos muchos protocolos trabajados por departamentos específicos que lo que hacen es trabajar un área específica. Esto nos ayuda también mucho a la hora de relacionarnos con las familias, ¿no? Tenemos departamentos de comunicación externa que nos ayudan a cómo hacerlo. Principalmente es, utilizamos la residencia a través de alguna acción en concreta para que ellos participen directamente. Es decir, lo que buscamos es que ellos vivan la residencia y que estén presentes en la residencia. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos un comedor para familias y residentes que pueden venir a comer con ellos. Luego hay comunicados, si no hay 2-3 comunicados semanales de las familias de qué es lo que está pasando en la residencia. Y luego hay determinados perfiles que se ponen en contacto con los familiares, pues si es un tema médico el médico, si es un tema social la trabajadora social. Es una comunicación constante, pero siempre buscamos que ellos participen de una manera muy activa del entorno residencial donde está su familiar.
Clar, ara estem parlant de participació familiar, de la participació del pacient, però és que la residència, a més, hem de destacar que és un centre molt obert a la participació a l'entorn i al barri.
Sí, esto es fundamental. Es muy importante. Es muy importante porque al final no nos tenemos que olvidar que pertenecemos a un barrio al que damos un servicio ante las necesidades que puede presentar este. Entonces, sí o sí tenemos que estar conectados con ello. Uh-huh. Nosotros tenemos una relación muy estrecha con el barrio a través de prescriptores como pueden ser hospitales, centros cívicos, fundaciones, algunos otros asesores sociales que forman parte del barrio, hasta pues el colegio de médicos, colegio de enfermería. Todo esto hace que nosotros interactuemos directamente con el barrio y que, de alguna manera, pongamos en el barrio una acción social por parte nuestra, ¿no?
Uh-huh. Llegint tota la informació de les residències Domusbi, especialment la Domusbi Claret, llegia que des de la vostra residència es promou un model d'atenció centrada en la persona. Que així dit, sona molt bé, no? Uh-huh. Però anem a aprofundir sobre això. Com s'aconsegueix això?
Vale. El modelo de atención centrada en la persona, su objetivo principal es que adaptamos los cuidados a las personas y no al revés, no las personas al recurso, ¿no? Entonces, para esto, tanto familias como residentes forman parte muy activa de lo que denominamos plan de cuidado individualizado. Evidentemente hay un equipo técnico y asistencial que hace unas valoraciones sobre el estado del residente, pero garantizamos sus costumbres, su historia de vida, su particularidad, su situación y adaptamos ese plan de cuidado diario individualizado con estos tres puntos, ¿no? Uh-huh. Es la manera que ellos tienen de participar de sus cuidados y no al revés, ¿no? Históricamente es, pues el equipo valora, el equipo dice cuáles son los objetivos, el equipo dice cómo tenemos que conseguirlo. Aquí hay un punto importante que el residente tiene que decir cómo quiere estar, ¿no? Y entonces, pues bueno, respetamos mucho sus costumbres, su situación, su historia de vida, qué es lo que ha hecho, qué se ha dedicado, y adaptamos ese plan al residente i no al revés.
Fixa't, et sembla bé si posem un exemple de tot plegat? Com és la vida d'una de les persones que hi viu, a Domusbi Claret? Des de que es lleven fins que es van a dormir, què és el que fan, més o menys?
Vale. Mira, piensa que va a depender de su grado de deterioro. Deterioro físico y deterioro cognitivo, claro. Principalmente cognitivo. Entonces, este modelo lo que pretende garantizar precisamente es que su rutina diaria sea lo más asemejada posible a lo que él quiera hacer. Hay usuarios que pueden disponer desde rehabilitación individual, gimnasia grupal, terapias cognitivas, hasta terapias lúdicas que el propio centro ofrece a sus propios residentes, ¿no? Recuerdo una muy bonita que tuvimos, que visitamos la Sagrada Familia y nos dieron un concierto en la Sagrada Familia.
Buenísimo.
Quiero decir que va a depender de su grado, pero en esta rutina va a entrar lo que él quiera. Y pensar una cosa, muchas veces nos centramos cuando hablamos de rutina y historia de vida en gente que está bien cognitivamente. Bueno, uh-huh. Pues tenemos que utilizar herramientas para saber identificar cuáles son sus costumbres a gente también o personas también que no tengan o que tengan grado de deterioro cognitivo. Sí que es más, evidentemente, más dificultoso, pero hay que hacerlo, porque al final, aunque tengas deterioro cognitivo, pues tienes tus costumbres y tienes tus idees de vida, no?
Hi ha una cosa que també em sembla molt interessant, que ara estaves explicant, no?, que depèn l'activitat del grau de malaltia o d'afectació, en aquest cas de l'Alzheimer, que és en el que esteu especialitzats, no? Suposo que en algú que el grau sigui elevat amb Alzheimer, també suposo que és imprescindible que Domus Vi Claret, en aquest sentit, i ho és, sigui un entorn segur. Per tant, que l'activitat no variï, que cada dia sigui una mica el mateix, perquè si no és quan es comencen a perdre, no, aquesta gent?
Pensa una cosa, para grados 3 o gente que tiene, pero personas residentes que tienen un deterioro cognitivo grave o muy grave, principalmente nos concentramos en estimulaciones emocionales.
Uh-huh.
Nosotros tenemos la residencia, somos una residencia de 9 plantas, estamos hablando de que es una residencia grande, pero las plantas están sectorizadas dependiendo de su grado de dependencia, para que cada planta asegure los recursos necesarios, ¿no? De hecho, esto, los recursos necesarios, muchas veces pasan por planes ordinarios, tanto de fisio como de terapia ocupacional. Estos se confeccionan en el año y por plantas utilizamos estas terapias.
Uh-huh.
Pueden ser terapias grupales y luego también pueden ser terapias, evidentemente, individuales. Pero un deterioro cognitivo grave normalmente se asemeja a actividades más sensoriales.
Uh-huh. Deixem fer-te dues darreres preguntes. Mira, una d'elles, jo entenc que moltíssima gent ara a casa se l'estarà fent, moltíssima gent gran que ens escolta, deu estar a casa pensant, mira, a mi m'agradaria anar-hi en un futur, a la Domus Vi Claret, però això d'anar a una residència sovint ho associem amb una cosa molt cara.
Uh-huh.
I no sempre té per què.
Uh-huh.
¿No?
No. No, piensa que nosotros somos una residencia mixta. ¿Qué significa? Tenemos tanto plazas públicas como plazas privadas, ¿no? Evidentemente, ¿de qué va a depender la tarifa? Va a depender básicamente de dos cosas. La primera, de su grado de dependencia, porque de esto va a depender los recursos necesarios para su atención, y del tipo de habitación. Tenemos tanto habitaciones dobles, individuales, como una particularidad que tenemos que son apartamentos.
Uh-huh.
Esto normalmente es para gente que es totalmente autónoma. Dependiendo de eso, nosotros emitimos unas tarifas. Estamos hablando de privada. Evidentemente, nosotros tenemos dos trabajadoras sociales en el centro que lo que hace una vez que está el residente en el centro es dotarle de los recursos.
Uh-huh.
Y muchas veces es tramitar su grado de dependencia y, una vez tramitado, qué prestaciones económicas vinculadas al servicio nos va a dar Generalitat para poder seguir cuidando, el familiar pueda seguir cuidando la residencia con él. Esto puede ser una ayuda económica, dependiendo del grado, importante y que, al final, rebaja lo que podemos entender como una tarifa.
Uh-huh.
Luego, si nos vamos a las tarifas, evidentemente tenemos dos tipos de tarifas. Tenemos las tarifas que son más permanentes, pues personas que están de manera indefinida, o tarifas diarias, porque va a depender que son temporales.
Uh-huh.
Temporales, ¿cómo puede ser? Pues lo que denominamos un respiro familiar, pues el hijo o la hija se va de vacaciones y deja a la madre con nosotros, o tarifas de convalecencia. Puedes venir a hacer un posoperatorio a la propia residencia. Entonces eso tarifica por día.
Uh-huh.
Pero si cogemos una tarifa tipo y la dividimos por 30 días, al final garantizamos todos los cuidados integrales por muchísimo menos de lo que hoy puedes estar pagando en un hotel, ¿eh?
Mm. I per últim, em vull referir a l'envelliment de la població. Com saps, l'envelliment de la població és una realitat. Per tant, quins reptes us planteja i com els afronteu, aquests reptes?
Sí. Mira, como decías, cada vez tenemos una esperanza de vida más alta, cada vez hay personas mayores de 65 años y cada vez llegan con más multipatologías. El primer reto es este. El primer reto es garantizar los cuidados de estos residentes. El segundo reto es garantizarlos donde y como quieran que sean garantizados, donde y cuando sean. Este es el segundo. El tercero, a nivel de innovación, lo que comentábamos al principio, ¿no? Son usuarios residentes que digitalmente están activos. Entonces nos planteamos el reto de ofrecer esta digitalización, esta innovación, pues para que ellos dentro de sus cuidados también lo noten, ¿no? Uh-huh. Principalmente son estos tres los retos más importantes. Y para esto requerimos, sobre todo para el primero, de la participación de atención primaria, ¿no? Si sin esta participación o sin esta relación con la atención primaria se hace bastante más complicado, ¿no?
Jo sempre dic que els periodistes, quan diem allò de dos últimes preguntes, sempre n'acabem a fent tres. Antonio Miguel, per últim, si volem informació sobre tot plegat, no us trobem?
Pues nosotros estamos en la calle San Antonio María Claret, número 200. Pueden entrar incluso a través de la web, Domus Vi Claret, y ahí pueden encontrar tanto la dirección, como el teléfono, como un correo de contacto, y se pueden poner en contacto con nosotros cuando quieran.
Antonio Miguel Ortega, director de Domus Vi Claret, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui als estudis de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Gràcies a tu, igualment.
Des que la meva mare viu a Domus Vi Claret, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vi Claret, a prop de l'Hospital de Sant Pau. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Ràdio Estel.
Feminista tu i jo. I nosaltres, i vosaltres, som moltes, diverses i totes feministes. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments treballem per una igualtat real. Igualtat de tracte, mateixos drets i mateixes oportunitats. Diputació de Barcelona.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Vinga, va, 9 minuts, ja arribem a les 2 del migdia, que hi ha informacions que ens han de donar els companys de l'Estel migdia.
Què ha passat?
No, de seguida ens ho expliquen.
Ah, no ho avancem.
Vols que ho avanci? Tu tens ganes que ho avanci?
Sí, doncs perquè mira, a mi Òscar Puente, com que m'agrada, saps?
Després, bona sintonia.
Després de fer de...
Mira.
Deixa'm-ho dir
abans que s'acosti l'hora. El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, que ha destituït el secretari general de Ports de l'Estat, Álvaro Sánchez, qui va ser el responsable de tramitar la compra de 8 milions de mascaretes per 20 milions d'euros a l'empresa Soluciones de Gestión, una empresa, per cert, que va ser recomanada per... Chen Coldo García, exassessor de l'exministre José Luis Ábalos. De seguida ens ho expliquen els companys de l'Estel migdia. Per tant, Òscar Puente, remarquem, destitueix el secretari general de Ports de l'Estat, Álvaro Sánchez Manzanares.
De los creadores de... Yo contesto a
no
Feijó.
No se podía saber, sí.
Ara arriba Òscar Puente, destituye a un de Pons.
En fi.
Bueno, pues molt bé.
Doncs, bona vesprada, eh?
Bona vesprada, Trias i companyia. Bona vesprada. Escolta, de ploure, que estava mirant el temps
divendres.
Al mòbil. Divendres?
Sí.
Això és un problema, perquè anem en moto, eh? Bueno, ja tractarem de solucionar-lo. No? José, tu què fas?
Chubasquero, quan... diu la solució.
Ah, clar. Però
tu chubasquero, estàs, capelina. O...
José ve caminant, però viu a prop de la ràdio.
Sí,
no,
sí.
No és el meu cas.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Escolta, ara fa dies, que no, l'actualitat... No
l'actualitat
ens deixa,
mana.
No ens deixa parlar de forocotxes, però passen cosetes. Per tant, entrem. Entrem en terreny...
Sí? Va.
Xur. Aquell món paral·lel on tothom té una resposta per tu.
Ai, Déu meu.
I tothom sap el que has de fer molt bé.
Sí, tothom té opinió.
Cobra 80.000 cas a l'any.
És així.
Etcètera. Bueno, doncs mira, el primer tema que m'ha cridat l'atenció és así se sirve un cubata como Dios manda. Aprendan, senyores. Llavors, clar, això és ràdio. El que estem fent és ràdio. No puc posar un vídeo perquè la gent ho vegi, però bàsicament els crida l'atenció un cambrer sevillà que sembla ser que té molta volada a les xarxes. És a dir, no, jo no el coneixia, però exacte, doncs el coneixia molt, que va ataviat amb un traje d'aquests que queden una mica estrets, per dir-ho d'aquesta manera, val? Corbata, evidentment, alguns xurs no els sembla bé, que vagi amb traje i corbata, aquesta mania dels andalusos, diuen ells, d'anar amb traje i corbata, bueno. Doncs, i serveix les copes portant una safata aguantada amb la punta dels dits i fent com molts balls, com moltes escarafalls, amb una parafernària perquè caigui d'una determinada manera i tal, saps? Sí. Llavors hi ha diversos vídeos. No és que sigui una cosa puntual, sinó que aquest home s'ha especialitzat en servir, doncs, copes amb aquesta gràcia, amb aquest gracejo, amb aquesta elegància,
sí.
O amb aquest estil, podríem dir-lo d'aquesta manera. Ah, val? Llavors, posa un vídeo, jo he tingut el plaer de veure'l. La veritat és que és prou espectacular, una mica ridícul també, perquè dius, bueno, per servir una copa. I per aquí van una mica els tres. Diu, bueno, a mi m'agrada el primer xur que contesta i diu, copa en tu casa 2 euros, copa servida por el trajes 20. Això també és veritat, eh? Ai. Quan et fas la copeta a casa, estalvies prou. Bueno, absolutamente ridículo y autohumillante. El concepte autohumillante m'ha agradat prou. Ya empezando por esa manía sevillana incomprensible de ir de traje. Pero es que no puedo con esa actitud y esas formas tan exageradas. Es molt exagerat, eh? Sí. Ho fa tot molt exagerat.
Sí.
Vale. Y aunque diu, los mejores cubatas en la feria d'Albacete.
Ep.
No ho desconeixia, però sembla ser que allà està molt bé.
Sí.
Després ja, perquè clar, serveix una copa que no és un gin tònic en una copa de gin tònic. Aquesta és de pilota, no? Com es diu això? Pilota
de balón.
De balón.
Copa
de
balón.
Copa balón. Llavors aquest...
No us ho diu, eh?
No t'agraden?
Gens.
Perquè és com una piscina. Jo, o sigui, allà hi ha molt de líquid.
Són tan grans a vegades que et cau per les vores. Mira, l'hauríem d'estar mirant com si... Com dient, és que no veus amb estil.
Però sap què passa? Que una copa normal per Joan Trias és molt...
Espera, fem una cosa.
O sigui, una copa normal per qualsevol...
No, perdona, que m'ho digui la cara. Vine aquí. Vine aquí.
Passa.
M'ho dirà la cara ara.
Corda't el botó i vine cap.
Núria Ros, poques vegades t'ho dic, però bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona vesprada.
Núria Ros, mira, una cosa.
Què passa?
Copa
de
balón en mà, vale?
Què tens a dir?
Ens imaginem copa de balón en mà.
Digue-li les coses a la
com
cara.
Com s'ha de veure allò perquè no et caigui per les vores?
Ah, però és que
aneu...
Has de fer morritos.
Aneu molt equivocats, perquè esteu parlant... De quina beguda esteu parlant?
No, en aquest cas no és un gin tònic.
Copa balón és gin tònic, no?
Ha d'anar en vas de tubo.
No, pitjor m'ho deixes. No, un gin tònic ha d'anar amb el típic vas ample.
Copa balón.
Ah, no és copa balón.
Ah, no?
No, un vas amb el que tu veus aigua, però més ample.
Clar,
perquè s'agafa millor, el gin tònic és més bo.
Però això no és lo habitual, no?
Sempre no és habitual, costa... però tu has d'anar a un nivell, un pas per endavant i demanar-ho.
Estàs parlant amb Núria Rosa, eh?
Clar, no, t'ho dic perquè jo he treballat en una discoteca i sé el que és.
Mira.
I la gent de veritat, i que en sap, demana vasos amples.
La nit, no?
No, perquè t'hi cap més gel, la llimona... Són truquets, ja us explicaré fora de micròfons, perquè clar...
Ja passaré el vídeo del cambrer aquell del que estem parlant.
Copa balón no m'agrada a mi tampoc.
No, eh?
No.
Poc partidaris.
No, perquè Joan deia, és que jo agafo i sem... per la comissura...
No, és que és veritat, hi ha copes balón que són piscines olímpiques, allò.
Estava dient que un tamany normal per tu és extra gran.
Clar, evidentment.
També passa.
Una canya demana.
Sí, també és veritat. Veus? Mira, veus com sap?
Doncs escolta, molt bé. Algun altre consell de...
No, fins aquí la meva col·laboració d'avui. La meva aportació com a...
Són els consells.
Treballadora d'aquest programa.
Ja pots cordar-te el botó i sortir del...
No expliquis interioritats, Rafa, sisplau.
Mai millor dit, interioritats.
Sí. Ai, en fi, que us vagi bé aquest final del programa. Vinga,
va, fins ara.
Ai, Núria.
Rafa, més coses de xus,
va. Sí, vinga, un altre. El declive físico de los 30 a los 40 es demoledor.
No, estic totalment d'acord. Estic totalment d'acord.
És un fil llarg, eh? I la primera resposta diu... Pues cuando veas el siguiente tramo vas a flipar. Dels 40 als 50...
Ja, clar. És un altre nivell.
És
un altre nivell.
La cosa empitjora.
Tu ja estàs dels 40-50, no?
Jo estic aquí.
Per tant...
Ho noto molt, eh?
Estàs reservant plaça ja a la Domus Vi?
Ho noto. Sí, he parlat amb el... Que era gerent. Molt elegant.
Director.
Ah, era director. Sí. Doncs era molt elegant i li he dit...
Ja parlarem.
Ja t'haré llegar.
Ja parlarem, sí.
Una sol·licitud. Ara. Sí, perquè a més ho ha pintat molt bé, la veritat.
Sí.
Jo ho estava escoltant i dic, bueno, a veure... Vecinos piden entrar en mi piscina privada. Tengo varios vecinos ya que se han juntado para pedir entrar en mi piscina privada del chalet de mi familia, ya que es amplia. Dicen que así fomentan que los chiquillos del barrio se junten en verano. Obviamente no me han dicho nada de darme dinero. ¿Qué opináis? En mi familia no tenemos chiquillos ya. Ja, pues, la primera resposta, la història que...
No pots, no pots.
No, perquè la primera resposta és molt bona, diu. La història que emocionó a Michael Phelps.
Uau! Perdona, ara en parlàvem. La història que enamoró Michael Phelps és una Copa Balònix.
Exacte.
Precisament.
Ell tenia un problema, que és que entrava gairebé tot, excepte les orelles.
Sí,
les orelles
sí,
feien
sí,
com
sí, sí,
tope,
sí,
val?
Sí,
sí. I t'avanço, si vols, un tema per
sisplau.
Demà, que és... Aquest és fort, eh?
Sí? Compte, eh?
És fortet, és fortet. Va. És... Quiero que mi hijo deje a su novia. Tema serio.
Ui, compte, eh?
Pares preocupats pels fills.
També això és el pare o és la mare?
És el pare, és el pare.
És el pare, eh?
Sí.
Compte,
eh? Llavors, però el tema aquí és que aquests nuvis tenen 14 anys.
Epa.
Per tant, jo crec que sí que el pare té coses a dir aquí.
Poca broma.
Com a pare, estic a favor d'influenciar.
Escolta'm, Rafa...
Toscano, que ens explicarà d'Òscar Puente, ara.
Primer Toscano, que ens explicarà... Mira, Òscar Puente... Ai. Ens explicarà el nou president de la Conferència Episcopal...
L'Argüello.
Estan passant un fotiment de coses. És veritat que avui els de serveis informatius d'aquesta casa estan traient fum per les orelles.
Toscano i Julve, mano a mano, pim-pam,
sí,
pim-pam.
Sí, sí, absolutament.
I el Pau i la Sílvia...
Escolta'm, demà, en aquest estudi...
Qui ve?
Per parlar de l'imperatiu categòric que està fent el Teatre Lliure de Gràcia...
L'imperatiu categòric.
Ja ho veuràs demà. Que vagi bé.